El món a RAC 1.
26 minuts i les 10. Les consultes populars d'ahir a bona part de Catalunya han deixat un balanç del 20% de participació, prop d'un 92% de vots favorables al sí, 5% de nos. Un dels municipis on es va votar ahir va ser Mollet del Vallès, d'on és la nostra convidada d'avui, i on va ser alcaldessa des del 87 fins al 21 de desembre del 2003. Per parlar d'aquesta, entre d'altres qüestions, i evidentment de les que li ocupen a la seva conselleria, saludem la consellera de Justícia, Montserrat Tura. Consellera, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Si em pregunta, està censada
si
Mollet
per
o no?
Per molts anys, abans o no?
Ah, per molts anys?
Per molts anys, no fan 10 anys.
Ah, sí, clar, no, és que, ui, esclar, sí, sí.
Desè aniversari, felicitats.
Moltes gràcies, consellera, moltes gràcies.
A tothom qui ho va fer possible llavors, a tots els que ho feu possible avui.
Moltes gràcies, de debò. Escolti'm, està censada Mollet?
Com vol que no estigui censada?
Ah, no,
estic empadronada a Mollet perquè visc allà.
Viu allà, eh?
Del padró en surt el cens.
Val, perfecte, vostè està empadronada i censada, molt bé. Van a votar?
No.
No. Per?
Perquè abstenir-se també deu ser una opció.
Home, evidentment.
Si estem parlant d'un simulacre, i està bé que ho diguem clarament, això és un simulacre de consulta, crec que s'han de garantir les opcions d'anar a votar, no anar a votar, del sí, del no, del vot en blanc, i probablement en aquest simulacre que s'ha produït i que avui em sembla que he escoltat en el president del Parlament, el senyor Benach, que deia no és pas perquè en fem un de veritat d'aquí poc temps, que ningú s'ho cregui, per tant ja començo a veure dosis de realisme. Doncs jo crec que en aquest simulacre no han aconseguit donar prou veu i prou participació al conjunt de les opcions possibles. I, per tant, és un simulacre organitzat pels partidaris del sí, amb què tota l'organització, tota la supervisió, tot el recompte, fins i tot els observadors internacionals són persones que estan a favor de processos d'independència.
Quina mala llet, això de simulacre, eh? Té un punt de mala llet, eh?
Ho és o no, un simulacre? No, ho dic amb tot el respecte. Jo he parlat de que aquest tipus de consulta han generat un moviment d'efervescència política, de que entre els joves hi ha hagut un moviment important, amb les persones que organitzen a Mollet i amb d'altres indrets, i jo hi he parlat i no tinc res en contra, al contrari. I els hi expreso la meva opinió sobre que s'ha de donar possibilitats d'expressió de totes les opcions possibles. Però finalment, i avui quan el president Benach feia la diferència aquesta entre el que s'havia produït aquest diumenge i la dificultat i la distància que posava en una possible consulta que fos realment un referèndum segons la llei preveu, doncs què n'hi hem de dir, si no simulacre? No?
Per tant, vostè un 20% de participació considera que és poc o no?
Bé, considero que de la manera que s'estan produint aquestes consultes és bastant raonable, eh? Jo no coincideixo massa amb que no hi hagi publicitat. Jo he vist aquests dies banderoles col·locades a les grans...
No hi ha publicitat institucional, els mitjans pràcticament no n'hem parlat...
És a dir, què estem fent ara?
Ara parlar-ne a posteriori, però a priori nosaltres sí, però hi ha molta gent, molts mitjans.
A mi en priori m'ho han preguntat bastant, eh?
Sí, però per exemple, a Villatura diu una cosa que és veritat, que molts mitjans que avui parlen de que no, això no ha anat bé, abans no han parlat ni tan sols de que n'hi havia, eh?
De totes maneres, perquè estem parlant d'un tema molt seriós, de si volem o no volem continuar amb una situació de vincle d'un tipus o d'un altre amb l'estat espanyol, i per tant estem parlant d'una qüestió molt seriosa, però si s'haguessin produït aquest tipus de consultes veïnals que es produeixen sovint per preguntar temes que tenen que veure amb l'urbanització d'una avinguda o d'un barri o del que sigui, no hauríem ni tan sols comentat. No ho hauríem ni tan sols comentat.
Canviant de tema, el president, ara que parlava el president del Parlament, va dir aquí fa uns dies, en aquest programa, que la no sentència de fa 10 dies del Constitucional té un punt d'humiliació. Vostè també ho creu?
Jo és que crec que tot el procés aquest que està passant amb el Tribunal Constitucional té un punt de pèrdua d'autoritat del propi Tribunal Constitucional i de la referència que pretenien, entenc jo, que tingués aquest alt tribunal quan després d'haver aconseguit consensos amplis, totals, en el procés constitucional, van aprovar aquest tribunal perquè establís la validesa o no de determinades normes que afectessin els drets fonamentals i els continguts de la Constitució. I tot el que està passant amb la sentència de l'Estatut fa perdre aquest concepte de referencial que hauria de tenir un alt tribunal amb aquestes característiques. I dona més raó que mai a aquells que en el debat que es va produir, em sembla que el 23 de juliol de l'any 1979, ja esmentaven, i d'entre ells vull fer memòria d'en Jordi Soletura, de la possibilitat de que si al Tribunal Constitucional se li otorgaven competències de revisar els acords que produïa el propi Parlament, ja fossin els parlaments autonòmics o el Congrés i el Senat, estava revisant la capacitat de legislar en base a la voluntat popular, al sufragi universal, a la representació del poble. Van perdre aquella esmena, va perdre tots els grups que s'hi van oposar i es va crear el que ara ens en donem compte que és una segona instància política capaç de revisar una norma que han acordat les cambres de representació democràtica.
De tota manera, té alguna... Vostè, com a màxima representant de la justícia a Catalunya, com a consellera que és, no té la percepció que de cara a l'opinió pública, de cara a la gent, que precisament se li digui al tribunal amb un grup de gent que en alguns casos per defunció, en altres casos perquè ja ha caducat el seu mandat, hagin de decidir sobre un estatut aprovat pel poble de Catalunya?
Què vol que li digui? Que si tinc la sensació de que això és dolent?
Sí. No, no sé si és dolent. La paraula, no. Crec que dolent és una paraula massa bona pel que realment pot pensar molta part de la ciutadania.
Li llegeixo. La Constitució i el pacte constitucional, estic traduint del castellà, van significar un gran avenç i deia que si s'arribava a un acord, el text resultant d'aquest acord en les cambres de representació democràtica se sotmetria a referèndum en l'àmbit comprès pel territori que projectava aquell estatut. La Constitució no parlava de cap altra instància i, en canvi, ara, amb la introducció del Tribunal Constitucional, estem otorgant el dret de que unes persones vetin l'activitat legislativa de les cambres de representació democràtica. Això és paraules literals del Diari del Congrés de l'any 1979 en aquest debat.
Per tant, les regles del joc vol dir que hem d'anar a petar on anem a petar.
De totes maneres, aquesta llei es va aprovar i aquesta llei és vigent, i en el moment en què es va aprovar l'Estatut, malauradament, aquesta llei era vigent. És a dir, tot i que els recomano la lectura d'aquest debat, perquè tant el senyor Roca Junyent com el senyor Soletura, com el senyor Martín Tobal, és a dir, va haver-hi un conjunt d'intervencions en què ja anunciaven que podia arribar a produir-se això de que unes persones analitzessin i modifiquessin allò que s'havia expressat amb claretat per part de la representació popular, el que és veritat és que quan vam iniciar el procés de reforma de l'Estatut, el marc jurídic amb què es va fer aquesta reforma era aquell, i per tant encara que ara diguéssim hem de revisar la llei del Tribunal Constitucional perquè potser hi ha algunes coses que no es corresponen, això serviria per les coses que es facin en el futur, però no serviria en absolut per el procés de l'Estatut en què es va iniciar en un determinat marc. Li continuo llegint. Hem creat un organisme que no ha estat elegit per l'electorat, que no és directament controlable, que té una duració en quant a l'exercici del seu càrrec per part dels jutges molt superior al de la legislatura dels càrrecs electes, que se situa per sobre dels mateixos càrrecs electes i de la representació del poble i que pot acabar invalidant la pròpia activitat del Parlament. Debat de la llei de creació del Tribunal Constitucional. 23 de juliol 1979.
No és directament controlable. Collons,
directament
això.
Controlable s'entén democràticament.
Ja, eh? Evidentment. A vostè no li fa mal a les orelles quan es parla que el sector i repeteixo, com a màxima representant de la justícia a Catalunya, que es parli amb aquesta fragilitat de jutges conservadors i jutges progressistes?
No, però això també passa als Estats Units. Per exemple, quan el senyor Obama va triar la magistrada Sotomayor, que a més és la primera magistrada del Tribunal Suprem d'origen hispà, es va considerar que era un acte molt valent. Era dona, era hispana i a més era progressista. Per tant, que els alts tribunals tenen que veure amb la tendència dels governs, també tenen que veure amb el sentiment del poble. Si el poble ha votat un govern, o en aquest cas als Estats Units, un president progressista, la interpretació del màxim tribunal, que allà és la Cort Suprema, doncs és una interpretació més àmplia. Si han votat un govern conservador, també aquells que designarà el govern conservador. Ara, aquí el problema ha estat amb que el Tribunal Constitucional, tot i aquesta llei i tot i el debat que es va produir quan es va aprovar la llei, perquè es va considerar que s'havia trencat en part el consens constitucional, tot i això, com que és llei, l'hem respectat. I com que és llei, s'ha aplicat i ha funcionat bé durant uns anys. I durant uns anys va estar ple de bons professionals, professionals que tothom els reconeixia la seva capacitat extraordinària. Tomàs i Valiente probablement és un dels seus grans exponents, que a més vostès saben que va acabar mort a mans d'ETA, per tant, per això se'l recorda amb més sentiment, probablement. I el Tribunal Constitucional va marcar determinades tesis sobre la defensa dels drets fonamentals que han ajudat a consolidar els continguts de la Constitució pel que fa a la nostra recuperació de la dignitat com a ciutadans. I això no era dolent. El problema ha estat quan allò que havia estat Aliança Popular, que és qui va fer el pacte constitucional, es va convertir en Partido Popular. Al davant del Partido Popular hi van posar persones com José María Aznar, que ho va portar cap a l'extrema dreta, és a dir, cap a la posició ultraconservadora. I aquestes posicions ultraconservadores d'interpretació dels continguts de la Constitució i d'interpretació de totes les normes ha activat del conjunt de la política espanyola cap a la dreta, i si s'hi fixa, doncs el partit històric antifranquista quasi bé no té representació en el Congrés de Diputats, que és el Partit Comunista o el PSUC, el Partit Socialista intenta tant com pot mantenir l'equilibri, però té una dreta que està portant allò que havia estat pacte de tots i allò que havia estat definició de les normes de joc cap a unes posicions que ja no estan actuant com a magistrats, ja no ens formulen una tesi del per què si la Constitució reconeix les nacionalitats, que és l'exercici de formar part d'una nació. Ara resulta que la paraula nacional és pecat mortal i no ens donen arguments jurídics sobre això, sinó que sembla que actuïn més aviat amb la víscera. Quan els magistrats actuen amb la víscera, ens hem equivocat.
Això m'enllaça amb el que deia el Jordi Pujol divendres passat, que deia que tenia la percepció de que el sentiment de la societat espanyola respecte a Catalunya és més hostil ara que en les èpoques del Franco.
Bueno, però és que hem de repassar aquesta trajectòria que jo li he dit, trajectòria de l'enculament.
Aquesta estirada cap a l'extrema dreta, amb la figura de José María Aznar, que també ha portat cap a una dreta a determinats sectors del Partit Socialista.
Bé, no,
nacional espanyola, tiba, més és de dreta, tiba, nacional espanyola.
Tiba totes les posicions cap a posicions d'un debat que se'n va cap a...
I des d'aquí què hem de fer, consellera? És a dir, en circumstàncies com aquesta, que fa més de 4 anys que encara estem amb la història de la resolució del Constitucional, que sembla que directament, bueno, ara no, ara resultarà que, bueno, ara esperarem, resulta que surt un indivendent i diuen que no. La gent què ha de fer? És a dir, ja ho sé.
En realitat, crec que si finalment la llei es va aprovar de la manera que va presentar en aquell moment la UCD, que era qui manava, i es va aprovar en aquests continguts que jo li mencionava pel vot de la UCD i Aliança Popular, el que com a mínim s'ha de respectar és aquestes coses que es van aprovar amb la crítica de les persones de progrés i d'esquerres de l'època, però com a mínim que es compleixin, i per tant els plaços que s'han donat de persistència en aquest alt tribunal es compleixin, i aquesta és una de les coses que estem reivindicant i reivindicant amb força, que hi ha persones que enguany farà 3 anys que se'ls hi va caducar el
mandat. Per tant, està a favor de demanar la renovació?
Que se li acaba d'otorgar la ponència en una persona que, a més de ser coneguda per les seves posicions uniformadores i de no respecte d'un principi que està a la Constitució en el seu article 2 i en el seu títol 8è, que és que l'Estat no només ha de garantir l'existència de la diversitat i de les diferents nacionalitats que diu la Constitució, sinó que les ha de protegir, les ha de potenciar, i ell s'ha mostrat públicament en contra, i a més ara li acaben de donar la ponència quan fa quasi 3 anys que ha caducat el seu mandat.
Sembla que se n'enfotin, la veritat.
Estem en una situació en què, si ja no podem ni demanar que els càrrecs que analitzen aquesta llei estiguin en vigència i hagin estat renovats, ja no sé què és el que podem dir.
Home, llavors, quan això li pot dir aquest... el president del govern espanyol i el cap de l'oposició, perquè tots dos pensen que diuen, venen a dir, què diuen aquests catalans que ara volen demanar la renovació del Tribunal Constitucional?
Però és que fins i tot amb el més estricte diguem sentit de respecte cap a les resolucions judicials, que en aquest cas poden generar un conflicte polític important, però fins i tot amb això res no impedeix la llibertat d'expressió que ens otorga també la Constitució per poder opinar sobre que un ponent que fa 3 anys que té caducat el seu mandat i que ha mostrat públicament animadversió respecte a continguts que té l'Estatut, doncs no és el més adequat per poder retornar la credibilitat a una estructura que ens havíem dotat i que durant 30 anys havia anat funcionant. I en alguns casos el Tribunal Constitucional, torno a insistir, havia marcat doctrina de coses molt importants pel que fa a la defensa dels drets.
I creu que el PSC votarà diferent al PSOE, al Congrés, en cas de la resolució del Front Comú Català famós, que s'impulsarà probablement dijous des del Parlament per demanar la renovació del Constitucional?
Bé, això el president Montilla ho ha dit amb molta claretat, i per tant espero que no s'hagi d'arribar a cap votació i que hi hagi acords per part dels partits que s'han de posar d'acord en renovar el Constitucional i que aquests s'entenguin que no es pot mantenir l'actual situació, però en aquest cas la posició del govern de Catalunya l'ha expressat molt clarament el president Montilla.
L'altre dia va haver un esborrany de sentència que va votar fa 2 divendres al Tribunal Constitucional, que no va prosperar.
Una ponència non nata. Sí.
Val. La va fer una ponent progressista, l'Elisa Pérez Vera, i retallava el deure de conèixer el català pels jutges que treballen a Catalunya. Li pregunto perquè, tenint en compte que vostè va dir que l'admissió a tràmit de la proposta de reforma al reglament del Senat per ampliar l'ús de les llengües cooficials ja arribava tard, no sé què li sembla que ens retallessin aquest article.
No, però fixi's una cosa. L'Estatut, hi ha dos moments en què parla d'això. Un, amb caràcter general, en el seu article 33, si no recordo malament, em puc equivocar, eh? Per tant, em disculparan els oients, sisplau, si m'equivoco, en el qual diu: tots els poders públics i tots els serveis públics hauran d'atendre els ciutadans de Catalunya en qualsevol de les dues llengües que són oficials en aquest territori a demanda del ciutadà. I això no exonera en absolut ni els jutges, ni els fiscals, ni els secretaris judicials. Són servei públic, a més de poder de l'Estat. És cert que en l'àmbit de la justícia es parla en un moment determinat segregadament d'aquest punt. I segregadament d'aquest punt, ja discutirem si ha d'anar segregat o no, però el que no es pot tocar de cap de les maneres és una norma que ja té doctrina al darrere sobre la cooficialitat, l'existència de dues llengües oficials, el dret dels ciutadans d'usar aquestes dues llengües oficials davant de l'administració, i evidentment l'administració de justícia s'inclou dins d'aquest concepte.
Canviant de tema, deixem parlar, que li queda poca estona abans de marxar. Hi ha un refrany espanyol que diu que no se puede ser juez y parte. Quan passa el que passa amb el jutge Garzón, que de cop i volta ens trobem en unes manifestacions de gent molt estranya de la Falange, i d'altra banda ens trobem a diferents llocs de l'Estat altres manifestacions a favor del jutge Garzón, és que això de les dues Espanyes encara no s'ha acabat, encara ho té l'Estat enquistat, Què vol dir exactament?
Vostè em deu demanar que això ho resolgui amb dues frases, i la veritat és que és un tema molt complex. Per començar, els extrems amb actituds no democràtiques d'aquest país, tant l'esquerra adversal, que a vegades ha donat suport a actituds violentes, com l'extrema dreta, curiosament reneguen de l'estat de dret, però utilitzen els seus mecanismes per demanar responsabilitats als altres. Si s'hi fixa, és una actitud que tenen. I, per tant, ells que han renegat tantes i tantes vegades de l'estat de dret i de la Constitució, ara utilitzen preceptes que ha fet possible aquest estat de dret per acusar, en aquest cas estic parlant de la Falange Espanyola, quan acusa en el jutge Garzón d'intentar esbrinar si és que hi ha algun delicte de lesa humanitat, que per cert recordo que no prescriuen, i per tant passi el temps que passi, si hi ha hagut delicte de lesa humanitat no prescriu, i quan es posa a investigar això, aleshores se'n recorden de la norma, i en aquest cas doncs el Tribunal Suprem va admetre a tràmit una cosa que ens va sorprendre molt a tots. Veurem com instrueix el tema, perquè crec que seria molt difícil per molts no hi ha catalans, sinó espanyols que han patit persecució i que van patir les conseqüències d'aquell règim que es va imposar per les armes, que es condemnés a un jutge per haver intentat esbrinar si hi havia o no hi havia delicte de lesa humanitat en aquelles accions.
Avui ens ha acompanyat la consellera. Deixi'm acabar, i abans d'acabar li demanaré, vostè pot agafar el violí i tocar-lo ara?
No en sé, a l'última pregunta. A mi m'agradaria molt saber tocar el violí.
No, vostè és la reina de l'estadi Varios.
Els hi confesso a tots.
Quan això és el que li preguntaré ara. Ja sabem qui serà el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. Li pregunto.
Si ara vol que jo em canvi el barret. Perquè com jo he vingut com a consellera de Justícia.
Sí, evidentment. Ara traig la barra de Justícia com si fos el Harry Potter.
Militant es posa el Gryffindor, ara. Del partit dels socialistes.
Exacte, i li pregunto. Ara què ha passat? Li hauria agradat ser candidata?
Perdoni'm, però això no m'ho pot preguntar, ja. No entenc.
Però... Ah, no, val, però li pregunto d'una altra manera. Li agradaria algun dia ser president de la Generalitat?
Jo vaig dir en un moment determinat, i em sembla que és
raonable... Ara li pregunto ara, eh?
No, però que és raonable que sigui així, ho és fins i tot en el gran país de les primàries que és Estats Units, que quan el president opta a la reelecció, tots a fer pinya amb el president. I ara, com que tenim una contesa electoral... Ja sé que em dirà que toco l'Estradivarius.
I s'ho dic vostè mateixa.
No, però això, jo veu que... Jo li formulo, la seva tesi. Però, de totes maneres, tots a fer pinya. Tenim unes eleccions a la tardor, des del meu punt de vista. La sortida de la crisi l'ha de conduir un govern d'esquerres per evitar que es produeixin bosses de pobresa en aquest país, en el qual hi ha gent que pateix els efectes de la crisi de manera molt greu, i em veuran a mi fent campanya.
Li agradaria repetir com a consellera?
Això ho decidirà el president... Clar, els consellers no s'autoproclamen.
Sí, però no li preguntaré al president ara.
M'està demanant que m'autoproclami coses que no puc.
No, però li agradaria. No li s'autoproclama. No,
escolti'm,
no.
És un honor ser membre del govern. Jo ho he sigut en dues legislatures. Hi ha molt poques persones que hagin tingut aquest honor, i jo ho he desenvolupat amb tota dedicació, amb tot entusiasme, amb tota passió i amb tota la meva força, i per tant ho continuaré fent sempre que faci falta.
Gràcies, consellera. Fins aviat.
Fins aviat, adéu.
De seguida tornem aquí al Món a Ràdio.